Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? David, 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui divendres 17 de gener. Va, que ja hi tenim el peu al coll, ja tenim un altre cap de setmana aquí al damunt, que, atenció als que patiu fred, ja cal que tingueu bona previsió de llenya els que teniu llar de foc i la calefacció a punt, perquè sembla que venen freds importants. Bé, sentirem d'aquests moments el nostre meteoròleg, el Quim Serra. Avui a la ciutat parlem de patinatge artístic. Avui rebem als nostres estudis l'Alberto Fernández, que és entrenador nacional de tercer nivell dins el món del patinatge artístic. Aquesta és la màxima categoria. I la monitora de nivell 1, Elena Rosines. Ells formen part d'aquesta associació de patinatge de l'Almaresme, que també entrena el pavelló de la Muntanyeta. I avui, doncs, venen a explicar-nos una miqueta aquest món del patinatge artístic. A més, té molts adeptes. De fet, ens deien ara fa uns moments que han tingut que tancar inscripcions perquè estan col·lapsats de patinadors i de patinadores. I avui també una crida del Cor Harmonia Calellenc, que necessita cantaires, una crida que faran a través d'aquesta casa. En parlem d'aquests moments amb el seu director, que és l'Albert de Prius. I a partir de les 11 farem tertúlia com cada dia, la tertúlia dels divendres, avui amb la Montserrat Casaus, el Lluís Barri, el Xavier Arniges, el Xavier Gaset, l'Isidre Argelers i el Joan Torrent. I avui acabarem amb música d'un cantant que a mi, doncs, us haig de confessar que sempre... Bé, és un dels cantants de capçalera de la meva vida. Paul Young, cantant britànic nascut tal dia com avui de l'any 1956. Salutacions, d'aquí us parla aquesta hora del matí el meu nom Sònia Muntanyola, 10 i 6, va. Quim Serra, com ho tenim això? El fred bé aquest cap de setmana. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica avui encapçalada de moment aquest matí per l'ambient assolellat. Si bé aniran apareixent núvols alts i mitjans, però poc importants. Aquesta tarda la nuvolositat es farà més abundant al Maresme Nord, on no es descarta alguna precipitació de caràcter molt feble, i les temperatures a últimes hores del dia començaran a baixar. Això es notarà especialment durant la pròxima nit. Algunes mínimes, especialment cap a la serrada litoral, es registraran durant la recta final de la jornada. Tot això amb uns vents que aquest matí, migdia i fins a primeres hores de la tarda seran de component entre l'oest i nord-oest, com a molt lleugerament moderats. A partir de mitja tarda començarà entrevent del nord-est, al Maresme Nord, que s'anirà estenent a la resta de la comarca. Situació marítima dominada per la maror i unes temperatures que de moment avui encara resisteixen a baixar. De fet, les màximes fins i tot encara podrien pujar una miqueta més, i el mateix han fet les mínimes. D'entrada, de cara a demà s'espera una jornada dominada pel sol al matí amb intervals de núvols poc importants, però cap al vespre sembla que arribaria una línia de precipitacions entre el vespre de demà i les primeres hores de diumenge. Per tant, bàsicament durant la nit podria ploure una mica aquí a la comarca. No molt, però vaja, precipitacions al cap i a la fi. Les temperatures demà més baixes, clarament més baixes respecte a les d'avui. Els vents bufaran fluixos i força variables i la situació marítima tranquil·la. De cara a demà passat diumenge, el vent serà un dels protagonistes. Entrarà vent del nord-nord-est, que s'anirà reforçant a mesura que avanci la jornada. De fet, serà moderat a fort de cara a la tarda a tota la zona del Maresme i les temperatures diumenge encara baixaran més. Ja ho hem dit, de matinada encara pot quedar alguna precipitació feble. Durant la resta del dia no s'esperen pluges. Tot apunta que de cara a dilluns-dimarts de la setmana vinent acabarem tenint una llevantada amb pluges importants aquí a la comarca. Però bé, queden molts dies i ja ho anirem confirmant.
Molt bé, gràcies, Quim. Doncs res, que cal ser previnguts i tenir la calefacció a punt. I si us heu de moure avui en vehicle per la ciutat de Calella, sapigueu que el Rierany dels Frares, entre l'N2 i el passatge Agustins, continua tallat per aquestes obres de clavegueram. És un tall de 24 hores. També un tall al carrer Romaní entre Bruguera i Església fins a les 6 de la tarda, i un tall al carrer Raval entre la carretera i el carrer Bruguera de 8 a 6, i encara un tall al carrer Jovara entre Sant Joan i Sant Pere fins a les 7 de la tarda. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport, A l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències destacables, segons el Centre d'Informació Transmet, en els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la, a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar els usuaris de les línies Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat que per obres de millora des d'avui a les 8 del vespre, demà dissabte i diumenge, no hi haurà circulació de trens entre les estacions de Gornal i Sant Boi. S'habilita, però, un servei d'autobusos substitutoris. I a aquesta hora la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Bon dia, Antonio.
Com sempre, aquesta hora amb alguns apunts a la comarca.
Avui ens anem una miqueta més enllà de la comarca, no gaire, sinó que ens anem fins a Blanes, perquè quatre encaputxats van robar en una farmàcia de Blanes després d'encastar una furgoneta robada per trencar el vidre de l'aparador i tot seguit van fugir. Això va passar a quarts de dues de la matinada d'ahir, o sigui, de la matinada de dimecres a dijous, i la policia local del municipi va rebre l'avís de diferents veïns que havien presenciat com els individus entraven i sortien de l'establiment amb les cares tapades. Quan la policia va arribar fins al lloc dels fets, els presumptes autors van fugir en direcció a Tordera. Els agents llavors van iniciar una persecució per atrapar-los i també van alertar a Mossos d'Esquadra i a les policies locals de Tordera i Malgrat. El seguiment va acabar quan els presumptes autors del robatori van xocar contra el cotxe de patrulla de la policia local de Tordera que els havia barrat el pas, però no va acabar aquí perquè tot seguit van escapolir-se a camp a través a peu i la policia, doncs, malauradament, els va perdre la pista. Els Mossos d'Esquadra ara han obert una investigació per aconseguir trobar aquests autors del robatori. Els autors anaven amb una furgoneta de grans dimensions, de color taronja i de matrícula alemanya que haurien robat el matí del dia abans a Figueres. No ha transcendit el botí que van aconseguir endur-se de l'establiment, que malauradament feia pocs mesos que havia obert la farmàcia.
Déu-n'hi-do. I estan fugats, eh?
Ja estan fugats, no els han trobat. Van marxar a peu per la muntanya i camp a través, i malauradament...
Bueno, què més, Naomi?
Doncs bé, seguim amb una altra notícia, en aquest cas de Vilassar de Mar, perquè l'equip de govern de Vilassar de Mar, d'Esquerra, amb Damià del Clot com a alcalde, el que també és president del Consell Comarcal, ha tornat a fer onejar la bandera espanyola a la façana del consistori per imperatiu legal, segons han indicat en un comunicat. El govern del municipi compleix així una sentència del jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona que obliga a Vilassar a penjar l'estàndard al seu consistori. En paral·lel, s'ha col·locat a l'exterior de l'edifici un cartell, una pancarta, on es pot llegir la bandera espanyola uneix a l'Ajuntament de Vilassar de Mar per imperatiu legal i en compliment de la sentència judicial dictada pel jutjat administratiu número 9 de Barcelona.
Molt bé.
Tots els consistoris tenen problemes, de banderes
i tant. Bandera amunt, bandera avall.
I pancartes.
Sí, sí. Què més?
I acabem una última notícia, en aquest cas un apunt més d'agenda, perquè avui Sant Antoni Abat no fa tant de fred, tot ho
no,
hem de dir.
No, la setmana dels barbuts. Home, la vam començar...
Va començar amb fred.
La vam començar que al matí, quan veníem a treballar, ostres, veníem una miqueta tots garrativats, sí. Però bueno, sembla que l'hem acabat millor, eh?
Bueno, s'acaba el 22, que és quan vindrà el fred, de veritat, eh?
Mira, jo, Naomi, vols que et digui una cosa? Jo ja no em crec res. Perquè quantes dies ens diuen ve el fred i...
Ve el llop i no
acaba d'arribar, no?
Doncs bé, avui Sant Antoni Abat, patró dels animals, i amb ell doncs, arriben aquestes tradicionals, la benedicció dels animals i la festa dels Tres Tombs. Ja m'he informat que aquí a Calella aquesta setmana no n'hi haurà benedicció dels animals, serà el segon cap de setmana de febrer, ja ho podem confirmar, que serà el segon diumenge de febrer, perquè doncs bé, el grup que organitza la benedicció, el grup Avimultó, malauradament, recentment ha perdut el seu president i han decidit ajornar la benedicció fins al febrer, doncs, també per qüestions logístiques i de temps. Però aquells que diguin, no, és que jo, Sant Antoni Abat, vull beneir el meu animal de companyia aquest cap de setmana, doncs bé, aquest cap de setmana poden anar fins a la festa dels animals a Tordera, perquè tenen un cap de setmana intens, a Tordera, els agrada molt els animalets,
molt bé.
I ho celebren molt, perquè, per exemple, a les 9 del matí, al Parc Prudenci Bertrana començarà una gincana amb hípica i una concentració de cavalls. A les 3:15 del matí començarà una cercavila que serà la cercavila dels Tres Tombs, que passarà pels carrers Puigverd, la plaça Lluís Companys, el carrer Joan Maragall i el camí Rall. I a 11:45 del migdia començarà la missa en honor a Sant Antoni Abat, a la mateixa hora que començaran que arribaran els Tres Tombs a la plaça de l'Església. A 12:00 es farà la benedicció dels animals a la plaça de l'Església, aquells que diguin no em vull esperar, doncs poden anar aquest cap de setmana, i paral·lelament al Parc Prudenci i Bertrana també es farà el lliurament de 3 premis als participants més ben conjuntats.
Molt bé, mira que bé.
Més ben conjuntats, entenc que sí. Serà dels animalets que els
home,
portis vestits, no?
És que a veure, ara hi ha merchandising per tots els animalons.
I tant.
També, hi ha moda també, moda animalet. Molt bé, Naomi, alguna cosa més?
Ja ho tindríem.
Doncs vinga, bon cap de setmana.
Igualment.
La Naomi que marxa cap a la redacció, si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, l'entrevista d'ahir que fèiem sobre el Feng Shui, podeu llegir com decorar la vostra llar seguint aquesta tècnica mil·lenària. També com a destacades, l'Hotel Sant Jordi, que guanya un premi a l'aposta per la innovació tecnològica, i el Consell d'Adolescents, que acaba decidint què es farà amb el pressupost participatiu de joventut. I de les portades de la premsa d'avui, fem una batuda ràpida de titulars. El Punt Avui diu a portada que l'empresa Icoxe acumula diverses sancions de treball. Va ser multada 4 cops per qüestions de salut i seguretat i per temes laborals. També la sortida de Cuixart en aquest permís de 48 hores fora de la presó, amb imatges doncs, de quan Jordi Cuixart sortia ahir de la presó, i l'antic cinema IMAX en estat d'abandó. L'incendi destapa el mal estat de les instal·lacions tancades des de fa 5 anys. I també aquest diari destaca portada a Llau d'Estrelles, el Sónar i el Primavera Sound. El periòdico diu a portada el poder judicial avala a contracor Delgado. La Vanguardia diu un poder judicial dividit avala Delgado com a fiscal general. I també a la portada la sortida de Jordi Cuixart amb aquest permís de 48 hores ahir des de la presó. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat, diu El País a la seva portada que el poder judicial divideix avala a Delgado per 12 vots a 7, i el PP que es nega a Europa a recolzar la independència judicial polaca. I aquest diari que també destaca doncs, la sortida, aquest permís de 48 hores de Jordi Cuixart. I acabem, com sempre, amb el que trobem a la portada El Mundo, fotografia de portada per Jordi Cuixart ahir sortint de la presó amb aquest permís de 48 hores. I a la portada també El Mundo destaca en aquest cas que l'Eurocàmera condemna el cop d'estat de Maduro contra Guaidó. I el no del CGPJ Delgado per la seva parcialitat. Irene Montero, que planta a la reina en la seva estrena com a ministra. Són alguns dels temes que destaca la premsa d'avui divendres 17 de gener. Fem una pausa i parlem amb Albert de Prius, és el director del Cor Harmonia, que fa una crida per trobar cantaires.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amiglingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Inlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Inlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Dèiem en començar la ciutat d'avui, el Cor Harmonia de Calella demana cantaires, una crida que volen fer a través d'aquesta emissora. Tenim en línia el director del cor, que és l'Albert de Prius. Què tal, Albert? Molt bon dia. Demaneu cantaires. Homes, dones, una miqueta de tot, explica'ns. De crida, eh? Quan sou actualment al cor? Quants homes hi teniu exactament ara? De tots els registres, soprano, contralt, baixos, exactament quins són els registres que potser més falten en el cor? Potser de dones n'hi ha més de sopranos, no? Sí? Sí, exacte, sí. Sí. Clar, que puguin fer les dues coses, no? Que puguin pujar i que puguin baixar, no? Sí. Clar. Quines condicions? Cal saber música, per exemple, per entrar al cor Harmonia? Clar. Mm-hmm. Ja, ja. Clar. Per repetició, no, suposo? Jo crec. I per acabar, l'edat. Quina edat mínima o màxima, quin és el topall per sota i per sobre per venir al cor? Sí. Sí. Ah, i ja per acabar, Albert, les persones que ens senten i que es vulguin apuntar, què han de fer? A veure, tornem al telèfon una miqueta més a poc. Sí? Uh-huh. 207-99. 667-720-799. Sí? Molt bé. I ho arreglem ràpid, i tant. De nivell, senzillament pel color de la veu. Molt bé, Albert, doncs tant de bo hi hagi una bona afluència de cantaires. Molt bé, Albert, gràcies. Adéu, gràcies. L'Albert de Prius, el director del Cor Harmonia, que fa aquesta crida per trobar cantaires. Fem una pausa i avui a la ciutat parlem de patinatge artístic. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? El contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs. Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ja som a plató amb els nostres convidats. Avui parlem de patinatge artístic amb l'Alberto Fernández, que és entrenador nacional de tercer nivell, és la màxima categoria. Què tal?
Hola,
Alberto,
què tal?
Molt bon dia. L'Helena Rocines, que és una de les monitores del club. Què tal, Helena?
Hola, bon dia.
De nivell 1, veig que aquí hi ha diverses categories, no?
Això... Sí, a ver, la titulació de los monitores o la de entrenadores son tres. Es nivel 1, que es de monitor, nivel 2 es entrenador autonómico y nivel 3 entrenador nacional y técnico deportivo. Uh-huh. Viene a ser como un grado superior de deportes, una cosa así. Solo hay estos tres. Luego hay especificaciones como entrenador, técnicos internacionales, especialistas en diferentes modalidades, pero esto ya no va acreditado por una titulación, sino por la propia federación.
Vosaltres feu patinatge artístic sobre rodes.
Sí.
I sou el club de patinatge de l'Alt Maresme.
Sí.
Això vol dir que esteu presents a diferents municipis d'aquí de la comarca o només a Calella?
No, aquí estamos en... Es una asociación entre dos municipios, que es Pineda y Calella. En principio solo era Calella por un lado y Pineda por el otro, pero regido por la misma directiva. Entonces se decidió unificar las dos entidades. Ya hará como 2 o 3 años que esto lo hicimos y la verdad es que el experimento muy bien, porque contra más unidad, pues mucha más fuerza y
com
mucho
més
mejor.
Com més mancomunar una
claro,
miqueta, no?
Sí.
Esforços de diferents municipis,
sí, porque
no?
Además en estos dos municipios no había una... el patinaje no estaba como presente, ¿no? Solo aquí en Calella sí que había otra entidad, una entidad muy pequeñita, pero no se dedicaba a la competición. Actualmente sigue existiendo y la verdad pues que hace su labor también, pero no está dedicada a la competición. Es algo más lúdico. Entonces nosotros inicialmente sí que empezamos en Pineda y como aquí vimos que hacía falta o la gente pedía este tipo de patinaje, pues
competitivo, ¿no? En este
más
caso.
Competitivo, sí, pues entonces claro. Nos decidimos también a trasladarnos aquí y llevábamos las dos entidades al mismo tiempo. Como el experimento salió bien, pues decidimos unificar-nos.
De fet, Helena, ha sortit tan bé que esteu en un moment en què no podeu absorbir més patinadors?
No, ara mateix estem a tope les pistes, vull dir, tots els nens que tenim treballen molt bé, però som una gran quantitat de patinadors.
Perquè de quines edats... Hi ha nenes molt petitetes...
Tenim nenes de 3-4 anys.
Molt petitetes, sí. Però que patinen, que els hauríeu de veure, que, escolta'm,
sí.
No els atrapes...
No,
i nenes
hi ha
adolescents que els veus i diries... Són patinadores professionals,
nosotros,
no?
En principio, nuestra idea es un deporte amateur... y que llegue a todo el mundo.
Mira, ara veiem imatges vostres, no?
Sí, sí, sí.
Perquè us feu una idea de lo bé que patinen en aquest club.
Sí, Sí, sí.
Que això no és una cosa de quatre aficionats ni molt menys, no?
No. Hay un gran trabajo técnico detrás y del equipo técnico también y de la junta directiva sobre todo, porque la junta directiva no son muchas personas, pero están muy, muy, muy implicadas en que funcione. Y la verdad es que es todo un engranaje de padres, directivos...
molta disciplina, no, Alberto?
Mucha disciplina, sí. Molta disciplina.
I moltes hores.
I moltes
no,
clar,
hores,
sí, sí, estamos dedicados
per arribar a patinar clar. Així, sí. Helena, suposo que hi heu de dedicar...
Entrenar cada dia. Cada dia i fines de setmana també, preparació física... Es lo que ha dicho el Alberto, es mucho trabajo de equipo técnico, de junta para que tengas todas las plataformas para patinar y de patinadora, de ir y de tener constancia en los entrenos.
Bueno, como en toda la vida, ¿no?
Sí, como toda
si
la
no
vida.
Si no tienes constancia...
Esto es un poco parecido pues a la gimnasia rítmica. Exacto. O a la sincronizada, que son deportes individuales y muy duros para llegar a una alta competición. De hecho, nosotros... El club ha conseguido dos campeonatos de Europa y un cuarto del mundo. O sea que llegamos desde un mundial a niños pequeños de 3 y 4 años, que son pues pruebas de iniciación, o sea que tocamos todos los palos en realidad.
Un esport que és, potser, em sembla a mi, o em dona la sensació, com a moneta més femení, no? Costa veure nois en el món del patinatge, però això em sorprèn, bueno, Alberto, sí. Una miqueta el teu paper, no? Aquí.
Mira, és un poc
paradójico. O és una sensació meva, aquesta.
No.
O és així.
Parece que és muy femenino, però quan realment algú va a les pistes i cuenta entrenadores, és un poc paradójico, perquè hi ha més entrenadores que entrenadores, per exemple.
Sí.
Y pasa un poco como el oficio de la peluquería o oficios así como diseño, cosas que parece que sean más femeninas, pero en realidad no son femeninas, son muy unisex.
Claro.
Porque para llegar a hacer un deporte de este tipo, el fútbol está muy bien y es un deporte muy completo, pero el patinaje es muy completo también.
Y tan.
O sea que se necesita mucha fuerza física y un rendimiento... sinó igual superior a un deporte...
A més, quan et poses els patins, te n'adones compte de realment l'esforç que has de fer, l'esforç físic, perquè dius, mira, em poso els patins
sí,
i com
sí,
que ja em porten les rodes...
Parece que no,
sembla
però...
que no, però...
Sí,
i per fer
mucho.
Figures, per fer saltos, per fer piruetes...
Quantes caigudes, no?, per arribar a fer una pirueta.
O sea, que sempre se dice que para aprender a patinar hay que aprender a caerse.
Sí.
Lo primero, porque... no puedes pasar un entreno sin caerte. Para aprender hay que caerse. Y lo bueno es eso, luego levantarte y continuar.
Exacto. Y las niñas, las pequeñitas, esto lo cogen muy rápido.
Sí, cauen y se aixecan de seguida.
Sí.
Ellas
sí,
caen y tal cual como caen les decimos, venga, levantarse. Y ellas se van levantando y quieras o no es como...
Mira, ara veiem nenes realment molt petitones,
sí,
molt gracioses,
sí, sí, sí.
Que són una monada... Mira, aquesta última és molt petit. Bueno,
la Núria.
Sí.
La Núria, que mona.
Són una monada. I suposo que, a més, que és una disciplina que envolta moltes coses, no?
A veure,
potser
sí.
Aquest és el gran atractiu del patinatge.
Bueno, cuando empiezas, yo siempre digo que es aburrido. Hay que hacerlo, el gran trabajo del equipo técnico precisamente es hacerlo un poco lúdico y que los pequeños no se aburran. Porque lo primero que tienen que aprender es eso, es disciplina.
Sí,
que
disciplina
es muy
duro. Y estar... Las niñas pequeñitas están media hora o una hora haciendo lo mismo.
Claro.
Y es... No queda
es repetitivo, claro. Es un deporte muy repetitivo para llegar a perfeccionar pues un movimiento o una figura y
mecanizarlo.
Y dominarla y mecanizarlo, que eso es lo complicado. Y eso... No se puede hacerlo aburrido y no, porque
clar.
Si no la gente diría pues me voy
plagarien a hacer... Plagarien al cap de dos
claro,
dies,
me voy
clar.
A hacer, no sé, hip hop, ¿no?
Sí,
que
sí,
es,
sí.
Que me gusta más.
Sí,
pero...
sí.
El patinaje es estar muchos años haciendo lo mismo durante muchas horas y después cuando dominas ya puedes empezar a hacer cosas más...
És quan comences a gaudir, no?
Sí,
realment
sí.
Dels anys de aprenentatge.
Sí.
Esteu a la muntanyeta vosaltres.
Sí.
Què tal?
La montañeta como espacio, bien. Ahora las instalaciones... Estamos
al pabellón, ¿eh? El pabellón
de la... pabellón, sí. A ver, un espacio grande que nos da para hacer muchas cosas, pero queda un poco el suelo igual obsoleto y el espacio también un poco hacia así. No es
perquè
lo mismo
el terra
que
és de ciment?
És de cemento, sí.
De cement,
sí. Sí.
De cement.
Actualmente patinar en cemento no es lo más conveniente.
Yeah.
Aunque, bueno, pues te adaptas porque hay ruedas de todo tipo. Los patines hoy, la mecánica del patín te permite adaptarte a cualquier suelo, pero indudablemente pues patinar en un parquet te proporciona menos lesiones. Un suelo de cemento es muy duro, las caídas son muy duras y claro, es muy complicado.
Clar, no és el mateix caure damunt del parquet.
No, el mismo.
Que potser amortigo una miqueta més el cop que caure
damunt
del
parquet, ni de un terrazo, ni de un cemento, no es lo mismo. Lo peor es un cemento, que es lo más duro que hay. Luego, un terrazo, pese a que también es un pavimento duro, pero es diferente. Y lo mejor para el cuerpo es un parquet, claro.
Aquí a Calella, parquet, que recordem ara, tenim el pavelló del Parc del Mau. Em comentàveu que heu demanat poder-hi fer alguna cosa allà, no?
Sí, hemos pedido para este año por primera vez hacer el festival que hacemos cada año allí, la exhibición. Y bueno, estamos en conversaciones y a ver si es posible enseñar... enseñar nuestro deporte en un ambiente un poco más adecuado que no, porque claro, hacerlo en una pista que no tiene gradas y que en la que tienes que adaptar el espacio para que la gente pueda ver lo que tú haces durante todo el año, pues no es lo mismo, el espectáculo se pierde mucho, claro.
Aquest any ho vau fer en el Nino Buscató de Pineda?
Nosotros cada año lo hacemos.
El 2019, diguem-ne.
Sí. Nosotros, desde que empezamos en el 2011 en Pineda, todos los años hemos hecho el festival en el Nino Buscató, todos los años. El ayuntamiento también al principio tenía sus reservas, pero bueno, se dio cuenta que no es ningún problema. Como he dicho antes, la mecánica del patín hoy en día... igual que te permite patinar en cemento, te permite patinar en parquet, y el parquet no es un suelo que se estropee ni fácilmente, ni sufre lo que parece que un patín puede llegar a...
Sí, es que en muchos otros sitios se patina en parquet todos los días, y se compite siempre en parquet.
A més, teniu l'opció de canvi de rodes. Jo és que tinc una filla patinadora, per això estic una miqueta posada. Teniu l'opció del canvi de rodes de parquet per no danyar el parquet, no?
Per no danyar el parquet, sí. Con lo cual, eso te permite... Antiguamente sí que no existían todas estas cosas, pero hoy en día es que es muy raro ya patinar
en cemento.
No hay casi ninguna entidad de patinaje que patine en cemento.
¿Y amb qui heu parlat per a veure si podeu aconseguir la pista del Parc del Mau?
Hemos hablado con Joan Ferrer,
amb el
tècnic, y la verdad que, bueno, nos está ayudando y... Y las conversaciones con él siempre son muy fluidas y la verdad es que con él nunca hemos tenido ningún tipo de problema en este sentido y esperemos que siga siendo así.
Perquè, Alberto, per vosaltres, i Helena, per vosaltres l'ideal seria poder entrenar, per exemple, al pavelló del Parc del Mau.
Hombre, això seria un sueño.
Y para las patinadoras, claro. Porque...
Sería un sueño, claro.
También nos encontramos con el problema que cuando vamos a competir en pistas de parquet. Entonces, las niñas, el tacto de las ruedas no es el mismo.
Ellas durant tot l'any entrenen damunt de ciment...
Claro.
Y eso también es un riesgo de lesiones, porque claro, el tacto...
Y más como está el suelo de la montañita, que ya, pues, hombre, tiene agujeros...
Sí, ese es el problema.
Que le hace falta un baldeo, ¿no?, que diem.
Sí, inicialmente esto era una pista descubierta. Las pistas descubiertas se hacían inclinadas por los dos lados para que desaguara el agua, y luego se cubrió y, claro, queda... A ver, no nos vamos a quejar porque tenemos el espacio y está muy bien, pero bueno...
No es pas una queixa,
No, al revés.
Perquè l'altra possibilitat seria que a la pista aquesta coberta de la muntanyeta hi posessin parquet. No sé si heu fet alguna carta als Reis vosaltres. Bueno, es que igual m'estic posant en un safreig, eh?
Sí, igual sí, porque para hacer parquet, igual las condiciones del propio pabellón, que no es un pabellón, es una pista cubierta, es una carpa... pues necessitaria otro tipus de acondicionament. Mm.
Perquè allà, però... a banda de vosaltres, hi ha algun dia que jo he pujat, per exemple, a patinatge i mitja pista estàveu vosaltres i a l'altra mitja pista entrenaven futbol, no?
Bàsquet.
O bàsquet.
Compartimos sí. Con bàsquet, sí.
I això, clar, aquesta convivència... A la mateixa hora de clars, perquè hi ha molts crits, no?
Sí, exacte. Difícil.
Lo complicat és això, que com hi ha molts crits i molt soroll, per les entrades se'n resulta complicat donar les indicacions a les nenes. Però sí. Bueno, treballem amb el que podem.
A veure, el problema és que nosotros cuando empezamos, que tampoco tenemos tantos años aquí en Calella, sí. Nosotros en Pineda empezamos en el 2011, aquí empezamos en el 2012. Quiero decir que en años tampoco llevamos tantos. Y aquí empezamos con 5 niños nada más. Cuando,
¿y ahora cuántos?
Pues ahora igual somos entre 50 o 60.
Imagínate. Uh-huh.
Sí. Entonces, claro, al principio era muy fácil porque básquet también necesitaba espacio y igual en el compartir con ellos nosotros éramos 4 o 5 nada más. Y ellos eran... Entonces no era difícil porque un espacio de media pista para 5 niños pues estaba bien. Claro. Lo que pasa es que ahora se nos ha quedado el espacio de media pista... Tenemos que vernos y desearlo para ubicar a la gente. Claro.
Bueno, i d'aquí a res, com estan les obres, la reforma de la muntanyeta, que en principi no us ha d'afectar a vosaltres,
no,
això, no?
No, crec que no. Crec que no nos afecta. O sea que,
molt bé.
No.
I a Pineda on entreneu vosaltres?
Nosotros entrenamos detrás del
bingo, en el
del bingo,
Pinemar.
En el Pinemar.
Al darrere de la petanca?
Sí.
Sí,
sí,
sí. Exacte.
Aquello era una pista també que estava pràcticament abandonada, y poco a poco han ido acondicionándola. En principio también era una pista de terrazo, pero luego ya no la acondicionaron y pusieron una pista de... O sea, era una pista de cemento y la acondicionaron y la hicieron de terrazo hace unos 3 o 4 años.
¿Cuánta gente trabajeu al club? Perquè amb tants patinadors...
Somos 6...
Entre monitores y entrenadores.
Sí. Sí,
hay como los
todo.
Que nos encargamos más de la parte de Pineda y quien más de la parte de Calella. Vamos yendo y viniendo.
I quan feu el festival, uniu els municipis.
Sí, unimos los dos.
Sí, siempre que hacemos algo es con todo el club.
Clar.
Sí. Una cosa és que els entrenos els dividim perquè som moltes
nenes. I llavors, clar, són balls que comparteixen els alumnes de Calella amb els de Pineda. Com pasteu això?
Allí entrenamos, sí, allí entrenamos lo que son los bailes de Pineda y luego los que son con una misma temática y luego unificamos todo con un par de bailes, unificamos a todo el club. Igual si son 100 niños, pues quedamos en Pineda o quedamos en Calella a hacer un entreno o dos con todos los niños, unificamos todo el baile que tengan que hacer y luego ya se presenta en pista. Pero en principio aquí se hacen unos bailes, se entrenan unos bailes, allí se entrenan otros y solo hay una temática.
Normalment acabaríem aquesta entrevista dient i si us hi voleu apuntar, truqueu-ho, però no podem acabar dient això.
No, bueno, no ara en Pineda igual quedan entre 8 plazas a lo mejor por cubrir,
sí.
Que sería lo único que se podría hacer, es que fueran a Pineda y luego a medida que aquí hubieran plazas irlas pasando aquí, pero es que aquí en Calella...
Ja esteu coberts.
Está a tope.
Doncs, bueno, queda feta aquesta petició molt per bé. Aquest espai del Parc del Mau, al pavelló, a veure si podeu aconseguir...
Sí, perquè el espectáculo seria diferent.
Molt bé, Alberto, gràcies.
Gràcies a tu.
Helena. Gràcies per la feina.
A tu.
Fem una pausa i com cada divendres parlem de cine. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La nostàlgia compulsiva s'apropa, s'allunya, t'atrapa, t'apriva, un cop sents,
refracciones tot el teu voltant. Te n'adones que quan més lluny ets de casa totes les vies porten al cor. Quan ten més importància allò que tens que allò que et manca. Quan la distància trenca barreres, les emocions s'intensifiquen i el temps es pausa. I ets a punt de pujar l'avió, que et diuen que tinguis un bon viatge, que siguis...
10 minuts camí de les 11 del matí, no parem, els divendres sempre tenim la ciutat molt atapeïda. Ara mateix amb el Víctor Riera. Què tal, Víctor? Molt bon dia.
Hola, Sònia, bon dia.
Avui hem canviat la sintonia, perquè m'has posat aquí una cançó...
No, per fer temps, perquè no, si no arribaves he posat una cançoneta.
Molt bé, però...
La deixem, la vols deixar
d'això? És prou bonica per il·lustrar avui aquest espai de cinema que fem cada setmana amb el Víctor Riera. Una miqueta per recomanar les estrenes.
Per les estrenes.
I alguna pel·li d'aquelles...
Hi ha alguna pel·li d'aquestes que m'agrada a mi, Sònia. Aquestes que m'agrada més a mi que... Ah, al final me la poses, ara.
Te la poso, perquè si no... Jo ja sé que tu frises per aquesta sintonia.
Així entrem en el...
En el paper, eh?
Sí.
Molt bé.
Avui m'agradaria parlar-te d'una pel·lícula... Ara m'estic... llegint un llibre d'un senyor que és bastant conegut, que és en Raymond Carver, que és d'aquests... Bueno, és igual, és un senyor que representa que és bastant conegut, que són històries curtes, contes, que és un senyor... Bueno, no ho sé, a mi... I reflexionava, estava una mica reflexiu, i pensava... Tu, per exemple, tu com creus que ha canviat la teva visió? Tu creus que ha canviat bastant la teva visió de la vida, per exemple, quan tenies 20 anys amb ara?
Absolutament.
Clar.
Jo, la meva visió de la vida va canviar el dia que vaig tenir el meu primer fill.
Veus?
Així de clar,
t'ho dic. Llavors, jo llegint aquests llibres són una mica... Bueno, durs, no sé si durs, perquè sorgeixen alcoholitzades, són problemes de parella... Però no, però a mi el que va passar és que jo pensava, aquest llibre jo el llegeixo amb 20 anys i m'agafo de depressió, però ara era com si me reconfortés, me connectava amb l'essència del ser humà, amb la debilitat del ser humà, amb el... No ho sé. Bueno, tot això perquè t'ho dic. Dius, per què m'estàs explicant això?
És el llibre aquell d'aquell fenomen paranormal que ens vas explicar
un dia de reacció? No, aquell llibre d'avui, allò ho deixem per un altre dia, no. Però escolta'm, que per què... No t'estic dient això per dir... Perquè m'agradaria parlar d'una pel·lícula d'en Robert Altman, que va ser bastant famós als anys 90, que és entrellaça històries d'en Raymond Carver per entrecreuades, no sé com dir-ho això, crear una gran història de petites històries.
Molt bé.
I és una pel·lícula que a la gent li sonarà bastant, que es va dir Vides creuades.
I'm gonna like somebody. Let them like me.
Et compro la música ja.
Ja, és que aquesta pel·lícula jo crec que t'agradaria. Dura 3 hores, això potser te pot frenar. Però escolta que està superbé la pel·lícula.
3 hores i ja cal que ho estigui.
És el que et dic jo, aquests contes normalment són una mica dramàtics i el que sigui, però la pel·lícula té un aire relativament còmic, és bastant simpàtica. No sé si seria simpàtica la pel·lícula. Però diguem que són les històries de diverses parelles que això que en els llibres són històries independents, però aquí estan molt ben lligades. En Robert Altman, jo crec que ho va lligar molt bé i dona molta continuïtat al llarg de la pel·lícula. I, per exemple, la que sentim, que és la cantant, l'Annie Ross, fa moltes actuacions al llarg de la pel·lícula.
Sí.
Perquè ella representa que actua en un bar i, bé, i serveix una mica de fil conductor, però ella també és un personatge, és la mare, bueno, relació que té amb la seva filla, i és com això, diversos personatges que les seves vides, com diu el títol, es van creuant. I és una pel·lícula que va tenir cert renom, els anys 90 va guanyar el Lleó d'Or, i curiosament, ara que no fa gaire es van donar els Globus d'Or, doncs en aquesta pel·lícula a tots els actors en conjunt els van donar el Globus d'Or perquè realment... És que te llegeixo només, me'ls he anat apuntant, per, diguem-ne, els actors que surten, jo crec que et sonaran la Madeleine Stowe, la Julianne Moore, la Jennifer Jason Leigh, en Tim Robbins, la Frances McDormand, en Tom Waits, l'Andy McDowell, en Jack Lemmon, en Robert Downey Jr., que està molt jovenet, un piló d'actors conegudíssims, i que em sembla que està molt bé a la pel·lícula. I és això que dic, és com una mica... Algunes històries una mica decadents, una mica la desolació, que és el que et deia abans, que pot semblar una mica depressiu, però que te connecta una mica amb aquesta part humana del drama humà, que jo, ja t'ho dic, a mi em va reconfortar més que deixar-me malament.
Molt bé.
Llavors, si algú no l'ha vist... jo penso que és un bon moment per recuperar-la. Una pel·lícula de l'any 93, d'en Robert Altman...
Vides
cortades. Fins i tot a tu t'agradaria, Sònia. Si no, sí. Jo crec que a tu t'agradaria.
Jo les pel·lícules molt llargues, ja saps tu que
ja,
se
ja.
Fan una mica pesades. Ha de ser molt bona.
Però mira, vas escoltant aquest, així una mica de jazz, sí. Vas, això va passant
això sí que
mica
a mica.
Està molt bé, eh?
Això t'ho compro.
Bon, jo, sí, super recomanada, eh, aquesta pel·lícula. Si algú vol dir, doncs jo vull anar al cinema, doncs sí. També tenim estrenes. Tenim bastantes comèdies aquesta cap de setmana.
Sí.
Una mica de diversos estils.
Doncs vinga, va.
He començat amb una estrena, la pel·lícula més crispatera del cap de setmana.
Sí.
És una pel·lícula amb Will Smith i amb Martin Lawrence, que és Bad Boys for Life.
Mike, hemos vivido más de lo que nos queda por vivir.
Vamos, tío, yo perseguiré delincuentes hasta los 100.
Yo no, me retiro.
¿Y lo de chicos malos de por vida?
Es hora de ser chicos buenos.
Té bona pinta.
És la tercera part, no sé si te'n recordes una pel·lícula dels anys 90 que era Dos policías rebeldes.
Sí, home.
Que jo no, crec que la segona part no la vaig veure. I ara, clar, en versió original es deia Bad Boys, que fins i tot sona, té més ganxo el títol. Llavors, diguem-ne que en aquesta tercera part ja estan una mica més grandets, però bé, encara disparant quatre tiros. És la típica policia que comèdia.
Però són ells mateixos.
Són ells mateixos. En Will Smith representa que s'uneix amb un grup de nanos joves policies i en Martin Lawrence diu, doncs vinga, va, jo també m'afegeixo, no et deixaré sol en aquesta aventura. I em sembla que ja estan preparant una quarta part, o sigui que ja es van dir, mira, aprofitem abans ja que no puguem fer gaire molt més.
I... Home, a veure...
Bueno, i a més ara, amb els efectes que posen... És veritat. Bueno,
és de la nostra quinta, és una miqueta
no
més
sé,
gran.
Jo crec que és una miqueta més gran,
sí?
Eh? No
sí?
Sé.
Tu creus que ha passat el 50?
Jo crec que ha de tenir els 50, pocs, poder. No tinc ni idea, Sònia.
És que nosaltres no passem dels 50, eh?
No, què estàs dient, home?
Encara ens queda... No, ho dic en sèrio, eh? Encara
falta molt, Sònia, sí, encara falta molt. Bé, doncs això, Bad Boys for Life.
Sí.
Tenim una altra pel·lícula crispatera, que jo per mi seria, si m'hagués de quedar amb una pel·lícula, aniria a veure aquest cap de setmana. És una pel·lícula del director neozelandès Taika Waititi, que es
com?
Diu...
Com? Perdona? Com?
Taika Waititi.
Sí?
No, que és un director...
Molt conegut, no?
No, que sí, que ha fet pel·lícules conegudes. És una pel·lícula, diguem-ne, comercial, yeah. Però que està molt bé d'aquestes... Claro. És una pel·lícula que es diu Jojo Rabbit.
Mariscal Jojo, usted es el mejor. Listo para salir.
Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas.
Creo que esto no es lo mío.
¿Vas?
Només per la música?
Ja t'ha cridat l'atenció, eh?
Ja la vaig
però senties que era un nen que s'anava a un campament i li proposaven que el que havia de fer era jocs de guerra.
Uh-huh.
Perquè la pel·lícula ens situa a la Segona Guerra Mundial i aquest nen pertany a les joventuts hitlerianes. I aquí ja que és la gràcia de la pel·lícula, que és agafar-se en plan comèdia, un tema bastant seriós, va portar una mica de rebombori, i diguem que és això, un nen que té un amic imaginari que és en Hitler...
Uh-huh.
I això...
Quina imaginació sí. Que té aquesta criatura.
Però què passa? Que un dia a casa seva es troba una nena jueva que està allà amagada. I la seva mare, que és la Scarlett Johansson, acull a la nena,
sí.
I el nen llavors diu, ostres, clar, tot això que li han posat en el cervell, ostres, té el dilema de dir què faig amb aquesta nena, l'hauria de delatar. I és una pel·lícula una mica rocambolesca, còmica, però que acaba siguent una mica dramàtica. Està molt bé, eh? Està molt
Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit. Uh-huh. És la que jo recomanaria. Si
què
algú
més?
Té ganes d'espantar-se, a mi no em ve gaire de gust, però segur que hi ha gent que li agradarà veure Malasaña 32.
Hola.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Ya verás qué felices vamos a ser aquí.
Pel·lícula espanyola?
Pel·lícula espanyola i ja es veu aquí el poder de la banda sonora que diu que felices vamos a ser aquí amb aquesta música i dius no ho sé si seran gaire... Representa que està inspirada en fets reals la pel·lícula, passa als anys 70 i això amb un pis del barri de Malasaña que una família compra un pis, se va viure allà i sembla que no estan sols, que és com una espècie, sembla una espècie de poltergeist a l'espanyola. Bé, a la gent hi ha gent que li agrada aquest estil.
A mi em fan una por aquestes
pel·lis. A mi no m'acaben d'agradar tampoc, eh?
Després vaig a casa i veig sombres per tots.
Ja, per això, clar, jo també amb lo nerviós després que porto els nervis per dins. No. Bueno, que la gent ho sàpiga, eh?
Vale.
I ja queda poc temps, jo crec que podem ja enllestir-ho. Saltem-se algun trailer, Sònia.
No, home, no.
És que, bé...
Tranquil. Va, anem a...
És que la propera... És que jo t'haig de dir que el proper trailer no sabia si portar-te'l perquè...
Per què?
No ho sé, és una comèdia familiar, aquesta t'agradaria, però... No ho sé, és una pel·lícula que es diu Jugando con Fuego.
Caballeros, somos Apagafuegos, la máxima élite de los bomberos del mundo. Demos lo mejor de nosotros cada segundo de cada día. ¡Dame cuerda! Haced lo que os diga y hacedlo ya.
¡Ha dicho ya!
¡Adelante con la extracción!
Representa que són un grup de bombers que rescaten uns nens amb un incendi i no troben els seus pares, llavors els han de cuidar fins que no troben els seus pares. Dius, ai, que simpàtica. Sí, però no ho sé, Sònia, jo és els límits ja de la intel·ligència d'aquesta pel·lícula. No s'haurien de fer aquestes pel·lícules, Sònia. Jo saps que jo no mai sóc crític amb el cinema. La gent que faci el que vulgui.
Però tu no ets crític mai amb
res. No, però me refereixo que aquesta s'haurien de prohibir aquestes pel·lícules, Sònia, que no. Que es veu que jo no conec ni el protagonista, que ara no sé com es diu.
Però per què s'haurien
de prohibir? Que es veu que era un lluitador de pressing catch que ara fa d'actor. A veure, que també és molt digna la feina de lluitador de pressing catch, però que no ho sé, Sònia, no ho sé. Bueno, que la gent
que
ho sàpiga.
Que tu no t'agrada, això.
A mi no m'agrada, però segur que, a veure, va, no ho sé.
Jugando con Fuego, jugando per cert, parlant de Fuego, que avui sí. He llegit que l'IMAX de Barcelona està absolutament abandonat.
Ai, clar, pobra bèstia, què deu haver passat
amb
això?
Que s'ha cremat?
Que s'ha cremat?
Sí, que s'ha hagut un incendi molt important.
Què dius?
Perquè està absolutament abandonat.
Hòstia.
L'IMAX allà al Port Vell, que va néixer en aquella pantalla de cinema, jo vaig anar-hi a l'estrena.
Ui, Sònia, què és l'hora?
Sí, ai. Les notícies i venim. Val. Res, venim ja. Tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Generalitat no descarta personar-se com a acusació contra l'empresa Iqoxe si s'obre la via penal. Així ho ha detallat fa pocs minuts el conseller de Treball, Shakir El Homrani, després de la reunió mantinguda aquest matí amb els sindicats. Busquem, doncs, l'última hora d'aquest tema en directe des de Tarragona, amb Marina Pérez, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Marina, bon dia, què ens pots explicar?
Molt bon dia. Doncs, com bé comentaves, la Generalitat no descarta personar-se. Shakir El Homrani, el conseller de Treball, ha assegurat que ara estan fent l'estudi de què ha passat, estan estudiant què ha passat, per què es va produir aquesta explosió i que serà un estudi llarg perquè la zona ha quedat bastant devastada i, per tant, costa analitzar totes les causes i els motius d'aquesta explosió.
Anirem fins al fons. Buscarem les causes en matèria de seguretat i salut laboral i buscarem totes les responsabilitats al respecte.
Homrani també ha comentat que les sancions que ja havien interposat a l'empresa eren greus, tot i que ha dit que no és algo que sigui molt extraordinari, sinó que en aquests tipus d'empreses allà se'ls hi posa sancions molts cops. D'altra banda, els sindicats han explicat que estaven molt enfadats perquè ja havien tingut una reunió denunciant les condicions laborals dels treballadors abans de que passés aquesta explosió i que no se'ls havia tornat a convocar fins ara. José Antonio Hernández, secretari general d'Indústria de Comissions Obreres, ha dit de qui és la responsabilitat quan hi ha un accident d'aquest tipus.
El primer responsable de tot això són les empreses, és la patronal, la que ha d'actuar, però també és evident que l'administració, en aquest cas el govern de Generalitat en les diferents conselleries, tenen una responsabilitat directa, també, perquè no passi el que ha passat.
D'altra banda, des de UGT, Joan Llor, també el seu secretari general, ha demanat a l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona que es posicioni fermament i que digui si és patronal o no.
Marina, sembla que no podem escoltar aquest tall. No sé si has d'afegir alguna cosa més.
Ara Shakir El Homrani es reunia amb l'AIQT i després faran també una altra atenció als mitjans.
D'acord, doncs ho seguirem de prop. Marina, gràcies.
Adeu.
Més qüestions a aquesta hora. El Departament de Salut ha modificat aquest any el calendari de vacunacions sistemàtiques per incorporar la vacuna antimeningocòxica conjugada Travelnelen, que substitueix la vacuna que s'estava posant fins ara. El canvi es deu al fet que la nova vacuna amplia la protecció contra tres tipus més de meningococ. Ens ho amplien des de Mataró Audiovisual. Judit Peñaranda, bon dia.
Amb les vacunes incloses al calendari, cada any es prevenen més de 32.000 casos de malalties que afectaven els infants fa només 25 anys. L'Institut Català de la Salut recorda la importància de complir amb el calendari de vacunes infantils, ja que poden evitar complicacions greus en diverses malalties, com la meningitis o la tos farina, però també d'altres, com la verola o el xarampió, que en nens també podrien desenvolupar en quadres clínics greus.
S'ha demostrat que les vacunes són efectives i que realment prevenen multitud de malalties. Jo diria més complicacions d'aquestes malalties i complicacions greus.
En total s'administren 15 vacunes sistematitzades a l'infant per evitar fins a 10 malalties diferents. La majoria s'apliquen a partir del primer any de vida i fins als 12 anys, on s'administren les últimes dosis a l'escola gràcies al sistema establert pel Departament de Salut.
Gràcies, Judit, per aquesta informació. De moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Oh, doncs de seguida comencem la tertúlia, però encara ens havia quedat alguna pel·lícula per comentar amb el Víctor Riera.
Sí, gairebé bé ho teníem, això, Sí. Quedaven les dues últimes. Quedava la típica dosi de cinema francès, sempre, cada setmana.
Sempre
té tirada el cinema francès. Sí. És una pel·lícula bastant curiosa de Nicolas Parisé que es diu Los consejos de Alice.
¿Usted conoce mi trayectoria?
Sé que usted es político. Es el alcalde de León.
Por la cual pagaron un precio.
¿El alcalde se encuentra bien?
Sí.
Voy a intentar exponerle mi situación. Siempre he tenido ideas. Tenía 25, 40, 50 ideas al día. ¿No? ¿No?
Aquí sembla que parleu de política, a la tertúlia, doncs és una pel·lícula que va de política. Representa que el protagonista és en Paul Theranos, que és l'alcalde de Lyon, que fa 30 anys que està governant, però que es troba una crisi d'identitat i, ostres, té com una buidor, té com un buit, i en comptes de plegar, també podia plegar, però diu, no sé què em passa, jo vull seguir el càrrec, però necessito inspiració. I contracta una jove filòsofa que li comença a fer canviar el punt de vista de les coses. Llavors, ell comença a canviar una mica, però el seu entorn sembla que no ho veu tan clar, i es genera una espècie de conflictes. Es veu interessant la pel·lícula,
Molt bé, doncs vinga, es diu Los consejos de Alice.
Los consejos de Alice, o de Alice. I acaba la pel·lícula pels més valents, una pel·lícula d'aquest sistema d'autor. Jo crec que algun cinema de Barcelona la faran, no ho he mirat a on. És una pel·lícula d'en Juan Rodríguez que es diu Derechos del Hombre.
Se pone en conocimiento de niños y niñas, hombres y mujeres de todas las edades, que este viernes a las 7 de la tarde tendrá lugar...
Saps que em recorda una actriu espanyola de cinema, d'aquell cinema d'antanyo.
Bueno, és que t'has d'imaginar, clar, la gent que, si la gent busca el trailer, veurà que són unes escenes una mica rurals, en plan fotogràfic de gent, uns personatges una mica... És una mica friki, poder, també, la pel·lícula. Uns personatges una mica estrambòtics que, diguem-ne que se'ls veu en un poble i se sent per una megafonia que anuncien un circ, que arriba un circ en un poble, amb uns personatges una mica estrambòtics. I és un cinema, això que dic jo, lent, raro, però això, algú que tingui ganes de veure alguna cosa diferent, vaig a veure una sorpresa, que em trobo que vaig a veure Derechos de l'Hombre. I ja està, no tenim més estrenes, o sigui, no ha estat una selecció, realment no hi ha més estrenes aquest cap de setmana, són totes les que es poden trobar, les novetats que podem trobar.
Molt bé, Víctor. Tens la calefacció a punt?
A veure si és veritat que fa tant de fred. Bueno, però diuen que diumenge a la nit, no? El cap de setmana...
Tu vius a Blanes i a Blanes el fred és més viu,
És veritat, això és veritat.
Molt bé, Víctor. Bon cap de setmana. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies.
Derechos del hombre. No os lo podéis perder. Se pone en conocimiento... de niños y niñas, hombres y mujeres de todas las edades, que este viernes a las 7 de la tarde tendrá lugar en la carpa del Gran Circuito
Radio Calella.
El estreno internacional de su nuevo espectáculo.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Doncs som-hi, ara sí, és temps de tertúlia com cada divendres a la ciutat. Avui amb la Montserrat Casaus. Què tal, Montserrat? Molt bon dia.
Bon dia.
Amb el Isidre Argelers.
Bon dia.
Que deus tornar molt relaxat, tu, d'aquest viatge,
sí,
aquesta
sí.
Moreno.
Eh?
Què diuen les Canàries?
Bé, bé, està molt bé.
Viuen bé els Canaris?
Viuen bé.
Sí.
I tranquils, eh? No s'atabalis, eh?
Molt bé,
és
molt
el seu ritme.
Doncs això, això és el que, d'això n'hauríem d'aprendre alguns.
Sí.
Xavier Gasset, què tal, Xavier?
Bon dia.
Molt bon dia,
molt
Lluís Barri.
Bon dia.
Xavier Arniges, bon dia, Xavier.
Bon dia.
I tenim el Joan Torrent, hola.
Bon dia.
No sé per on començar, perquè tenim molts temes aquesta setmana. Algú vol començar per algun tema en concret, Montserrat?
Bueno, jo voldria començar
sí,
per... la meva tristor, suposo que de tota la taula, pel que ha passat a Tarragona, perquè és un, vull dir, algo que no podem oblidar, que d'ara endavant suposo que sortiran moltes responsabilitats i molt de... que s'han parlat durant temps. Però...
Bueno, jo hi llegia que aquesta... que ja havia rebut quatre
sancions, sí.
Sancions al llarg del 2019, crec que era al llarg de l'any. Home, quatre sancions amb una petroquímica...
Greus.
Greus, exacte. Algú no ha fet bé els deures, eh?
I tant.
I sancions de treball, també. Sembla ser que no hi havia la gent... Amb aquest afany de recaudar diners i de tenir més beneficis, sembla ser que no hi havia la gent necessària per controlar el que ha passat. Bueno, la tragèdia està servida.
Sí, sí. La tragèdia. I aquell pobre home que estava al menjador de casa seva fent la migdiada a 2 quilòmetres d'on va haver l'explosió... i que, fixeu, és igual, siguin tres, siguin dos, però quines casualitats de la vida...
I no li tocava ser casa seva, segons diuen.
No, però és ben bé. Jo sóc una persona que cada dia crec que tenim un destí, eh?
I tant.
És que us ho dic de veritat, perquè si no, digue'm tu, aquell pobre home que estava a casa seva fent la migdiada d'aquella hora, que li entri un projectil a 2 o 3 quilòmetres vista, que li entri per casa i que acabi amb la seva vida. És que és esgarrifós. En fi, bueno, dit això.
Bueno, que,
digues, Xavier. Veure, Xavier, que és
d'ell. Isidre, Isidre.
Sí, digue'm.
Bueno, aquí algú no ha fet els deures, eh? Perquè molta multa, però bueno, em sembla que tenien que haver-ho mirat abans. Sempre es diu després, no?, quan ja passa la desgràcia, no?
Uh-huh.
Però bueno, si hi ha tantes multes, algú malament es feia.
No, està clar.
Doncs perquè no es feia amb més mesura, amb més en cuidado, perquè això, bueno, és que si... tolerable. Mm.
Tu que fa dies, Xavier, que vols parlar del tema mediambiental,
no, bueno,
potser avui seria un bon moment, no?
No?
Amb tot això de la petroquímica.
No, aviam, jo soc de la teoria... ja sé que el que diré és una bestiesa,
no,
però...
No?
De que si apliquessin les lleis rigorosament, ens quedàvem sense indústria. I no solament la petroquímica, sinó d'altres. I ahí lo dejo. Però jo volia fer un comentari sobre... Jo les tertúlies, pels horaris, em costa molt de sentir-les, però aquesta setmana vaig sentir la del dilluns,
sí,
que parlaven de la plaça del Mercat, dels aparcaments...
Sí, sí, sí.
I jo, escolta...
A fil de l'entrevista de Pons Domènech, que si voleu la podem repassar ara.
Bueno, com vulgueu, però aviam... Jo, la gent quan parla hauria de parlar amb una mica de coneixement i de rigor, perquè aviam...
Què es va dir? Pots recordar-ho ara?
Per exemple, el que es volia fer era un aparcament amb alçada. Això es va dir.
Algú va dir-ho, però jo crec que estava com equivocat.
Home, totalment.
Perquè el pàrquing era soterrat,
sí, aviam,
hi havia una plaça porxada amb pisos, no?
Des de Gesbia es va fer un projecte que consistia en dos plantes d'aparcament a sota de la plaça, una planta en el carrer Sant Pere, a la part de dalt, la que dona aquí a l'avinguda del parc, per una sèrie de motius, i etc. En total hi havia 240 places, i llavors això valia més de 6 milions d'euros, així d'entrada, de projecte, una barbaritat.
Tant costa fer un pàrquing d'aquestes característiques?
Sí. Uh-huh. Jo vaig contactar amb Saba i amb una altra empresa que en aquella època es dedicava, però clar, ells estaven disposats a fer-ho, però clar, les condicions que posaven eren bestials, es quedaven 30 anys, es volien quedar tota la zona blava i fer-la extensiva a tot el poble, clar, i això...
Era l'època que tu, Joan Torrent, també estaves a l'Ajuntament? Sí. Estàveu plegats, no?
Ho va començar ell... I en el següent mandat vaig entrar jo i vaig seguir una mica.
Tu també hi eres?
Sí. Estàvem junts, ja no me'n recordo.
En mandats anteriors s'havia parlat d'aquest tema.
S'havia parlat, però sí. Em sembla que ho vam desenvolupar el següent, perquè jo era president de Gesbia, Sí, jo era president de Gesbia i es va fer des de Gesbia. I, clar, ens demanaven unes condicions que no... Aleshores, la manera de poder finançar aquesta obra era fer uns edificis que eren com la pell, no? Per tapant la mitgera que hi ha, i llavors a darrere dels que donen des del
que van
carrer.
Ser quan els veïns van penjar aquelles banderoles, que no volia...
Vaig estar penjat per Calella durant molt temps.
Sí, ho recordo. Sí.
És igual, però aviam. I amb allò aconseguies rebaixar la quantitat i es podia arribar a plantejar de fer una cosa. Es va arribar a licitar. Però va haver-hi una oferta, però no s'ajustava a les condicions. I ho vam deixar estar. Però, clar, mai s'ha plantejat ni un aparcament amb
el... Jo crec que la persona que ho va dir-ho, ara no recordo qui va ser,
però estava equivocat. Mm-hmm. I em sembla que tu més o menys ja li vas dir. Però, clar, és que... I després també, aviam, la gent parla de projectes, aviam. Quan parlem d'empreses o administracions, quan parlem de projectes, parlem de coses consolidades amb una mica de cara i ulls, no amb idees. Una idea no és un projecte. ¿Vale? Per què? Perquè quan tu el fas, te'n dones compte de les dificultats, de la realitat, dels costos, de tot. I això també, ja està, només ho volia comentar. Mm-hmm.
Estem d'acord, però, que caldria actuar a la plaça del Mercat?
Va,
tal com està, aviam, en aquests moments?
Jo crec que sí.
Clar, és que però, també en diem plaça del Mercat, quan en realitat allò de plaça en té res, no?
Jo vaig viure-ho en el segon període meu a l'Ajuntament, quan ja anava a entrar, que aquells anys anteriors hi va haver-hi molt de debat sobre aquest pàrquing. Jo recordo que els companys del partit en el seu moment, el que es valorava és que la superfície de l'espai del Mercat és tan baix que no surt a compte anar aprofundint, perquè és que només amb les rampes de pujada, ascensors i tot, limites molt l'espai i és una despesa exagerada. Si la passada del Mercat fos més gran, una miqueta més, llavors sí que comença a sortir més a compte perquè hi ha més places d'aparcament a baix. Però bueno, això era una cosa d'equilibris, no? d'inversió i rendibilitat, i cadascú ho veia com ho veia. Estava clar que almenys en aquell moment des de Convergència i Unió es veia que era una despesa desorbitada pel rendiment que se'n treia. Actuari o no actuari? És molt complexa. D'entrada, em sembla que el que Esquerra plantejava era allò de tancar el carrer i que fos peatonal.
Fer peatonal el carrer Sant Joan fins ben bé a tocar. Sí. Mira, si voleu recuperem les paraules de Pons Domènech, que deia doncs això, doncs acabar de fer peatonal al carrer Sant Joan fins a tocar a la N2.
Bàsicament
a la
que els
N2.
Cotxes no poguessin girar.
Exacte, llavors farien una altra entrada en l'aparcament del Mercat. Ho deia així.
Jo crec que els hi va agradar aquest projecte, perquè ja van fer tràmits amb la delegació del govern per al tema de carreteres, de mobilitat, per veure com podien tancar doncs, aquesta entrada del carrer Sant Joan, i llavors, evidentment, s'hauria de donar un accés nou en el pàrquing del Mercat, que nosaltres ja contemplàvem que es perdien dues places o tres màxim de pàrquing.
Menor,
és un mal menor. I a més doncs quedaria vestit, no? Perquè ara ens trobem també el pas de vianants per anar a l'altre cantó, queda una mica separat i creiem que donaria doncs un altre centre referent a la nostra ciutat.
Ajudaria a donar més vida al mercat municipal? Aquest és un dels temes que també vam abordar amb el Xavier Pons Domènech. Montserrat.
Bueno, no ho sé, és que esclar, el tema del mercat municipal normalment surt a cada mandat, a cada...
Hi ha moltes tertúlies.
Sí, hi ha moltes tertúlies i molt de debat en l'Ajuntament.
Bueno, perquè hi ha molt d'afany de revitalitzar-lo, sí. Però sembla que no acaba de...
El que passa és que, clar, els espais dels mercats, és, clar, és un tema que ens ve del segle XIV o XV, que era un lloc de trobada entre la gent que baixava dels que tenien conreus o que tenien viram, el que fos, i allà la gent de la ciutat hi anava a comprar. Però tot això, amb els anys, ha anat canviant. Vull dir, és que el mode de vida actual és molt diferent. Hi ha mercats que són emblemàtics, encara, i que persisteixen. Però normalment el jovent d'avui dia, jo dubto molt que el jovent vagi al mercat, perquè van al supermercat i amb una facilitat extraordinària agafen la verdura que volen, pim-pam, pim-pam, i rapidès. Clar, el mercat aquí aquest és petit, però qualsevol mercat gros de Barcelona has d'anar d'una parada a l'altra, fer cua per tot. És un hàbit de vida que potser ha anat desapareixent. I potser aquí està el quid de la qüestió, no? Que aquest hàbit de vida, que ve de molt temps cap a ençà, vull dir que fa molts anys que perdura, però potser està desapareixent i els mercats els hi ha de donar o bé s'han d'especialitzar molt en algun tema o que allà trobis alguna cosa que no trobes enlloc. Però si el que ells venen ho trobes a pertot i amb més rapidesa, crec que estan sentenciats a mort.
És que a Calella tenim, per exemple, és un model diferent a d'altres ciutats. Tenim un gran centre comercial, que és el carrer Església i circundants.
Sant Joan.
I el mercat nostre potser podria ser la part del Sant Joan, perquè és que si us veieu hi ha una gran acumulació de comerços que estarien ubicats en d'altres ciutats en el mercat. Per tant, clar, nosaltres no ho tenim en vertical, ho tenim en horitzontal al llarg de tota la ciutat. Hi ha gent que té un gran supermercat o un gran centre comercial on s'aglutinen les botigues. Nosaltres les tenim a lo llarg. I el mercat exactament igual. Llavors, dona la sensació que vas a lluitar una mica contra corrent. Però bé, en tot cas, jo per la proposta aquesta, a mi el que m'agrada és que es vagi pacificant la ciutat. Quantes menys, ja sé que això hi ha molta
menys
gent...
Menys cotxes i més zones per passejar, no?
I per aparcar, està clar. Okay. Lo interessant és, en una ciutat tan petita on estem tan densos, que això fa dècades que se sent, i tots els governs ho han treballat i tothom ha tingut propostes sobre la taula. L'ideal seria fer espais d'aparcament, que ja n'hi ha, però no haver-n'hi més als voltants de la població, que total hem de caminar mig quilòmetre o 800 metres, un quilòmetre com a molt, i poder accedir a la ciutat, que és molt agraïda, però molt densa.
Això també ho va dir Pons Domènech, eh?
Segurament.
Barri. Lluís.
Bé, no, jo el que estava era amb això, que és un model, jo crec, antic. Les coses envelleixen i en aquest cas està clar que el model de mercat per a la gent d'avui dia no hi és. Quan jo era petit encara hi havia moltes parades, hi havia gent que anaven allà i feien ara aquesta parada, ara l'altra, feien, passaven el dematí comprant, a veure, el dematí és igual, un parell d'horetes, i en canvi ara no, ara es busca la immediatesa i la rapidesa. Per tant, és un model que jo entenc que l'Ajuntament hi vulgui anar oferint o vulgui anar canviant perquè realment subsisteixi, però fixem-nos que des de la primera de la primera remodelació d'aquesta última fase, que farem no sé quantes parades i tal, i cada vegada n'hi ha menys.
N'hi ha tres.
Perquè n'hi ha tres, i llavors sap greu això, però és que realment no es veu possibilitat de revifar. Hi ha coses que passen a la història, i jo crec que això és una d'elles.
Sí. Ja digues, Joan.
No, que sí, que té tota la raó.
És el moment de tirar la tovalla.
A més, perdona, sí. En el mercat s'ha vist últimament alguna parada, en els últims anys, que algú que ha vingut de fora a posar una parada i del mercat se n'ha anat al carrer Sant Joan sí. O al carrer Bruguera
sí,
prop de Sant Joan.
Sí, la Cèlia, per exemple, no? La noia del cuit.
El Fem
sí,
Salat.
El Fem Salat, sí, sí.
O en Pepe.
En Pepe, que per exemple ven molt, ja està, ben bé, en un lloc on dius que hi has d'anar expressament, no? Al capdavall del carrer Sant Joan.
Sant Joan. Sant Joan.
Sí, sí.
A prop de Jovara. Uh-huh, sí. Jo crec que el del mercat, no sé quin projecte s'ha de fer allà, però intentar reviure'l, jo crec que no serveix de res. Ara, sobre allò dels aparcaments, el que sí m'agradaria a mi és saber si hi ha una solució tècnica a això que es va plantejar l'altre dia. És a dir, de pacificar fins a la carretera.
Sí, 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 segons
no?
Esquerra,
bé.
Sí.
El que passa és que a mi d'entrada em costa una mica de veure per on... és a dir, com s'entra per poder... Sí.
Bueno, diu que ells diuen
no sé
que els estudis seus
si
es perden només
viable.
Dues places d'aparcament.
No, el tema, jo també hi vull pensar, però clar, si ho diuen deuen sí. Tenir-ho estudiat, clar. Però clar, jo veig que si s'impedeix els que venen de Pineda entrar... Doncs com entraran? Doncs, bueno, no sé...
Bueno, aniran al Toic a fer la volta i...
Ah, sí, sí, clar, clar. Bueno,
no, a veure,
girant,
no sé,
hi ha una altra alternativa, girant. Que és girar aquest carrer. Carrar l'avinguda del parc, girar-la. Això,
sí.
Girar-la.
Al revés, sí.
Al revés, però sí. Bueno...
Ah, vols dir...
Sí, és que aquest tema ja quan vam
entrar per Sant Pere i baixar per Sant Joan.
Entrar per Sant Pere, no? Entrar per Sant Pere. D'acord. Digues, Isidre.
Jo, sí, dues coses. En contra, Sí, en contra d'això fins a arribar fins a la Nacional, ja ho he dit aquí altres vegades.
Però les ciutats no han de ser per les persones?
Repeteixo el que he dit ja aquí una altra vegada, ho repeteixo ara. Tal com està, ja està bé. En Xavier ha dit el de venir de Pineda, així, molt bé. Jo també ho apoyo. Bueno, això que ha dit al final també està molt bé, sí, entrar per Sant Pere i baixar per Sant Joan, sí. Però estem dient que no hi ha aparcament. Per molt que diguin els d'Esquerra que només dos aparcaments, jo no veig dos aparcaments.
Home, si ho han dit, és perquè ho han estudiat.
Molt bé, que em diguin quina distància hi ha entre dos aparcaments, perquè a veure, jo estic visualitzant amb el cap una altra entrada que no sigui aquesta... I a veure, jo dos aparcaments més.
A la sortida d'aquest pàrquing del mercat realment són dos aparcaments la sortida? Són dues places?
Sí, no, sí, potser són més, però se'n poden guanyar del cantó que ara centra, que serien places.
No, perquè ho fan peatonal.
Ho fan peatonal, Joan.
No, però si tu marques la línia de les parets, sí, de les parets de Sant Joan pujant amunt i fas una línia, sí. Allà, ara és entrada de cotxes, allà poden caure dos o tres places.
Rampa, el del que és ara de sortida pot ser entrada i sortida.
És el que jo pensava.
El que passa, que hi ha... Clar, si no hi ha cap...
No hi ha alternativa.
Acabo. Això és agafar el projecte i mirar. Sí.
Escolteu-me...
Acabo. Bueno, jo no estic en contra. I llavors, el del mercat, que també vull donar la meva opinió, el mercat està mort. I s'ho facin mirar com s'ho facin mirar l'Ajuntament i el que sigui, està mort, i si no el temps, i allà doncs com ja han fet, diguem-ho així, amb aquell tros que es fan activitats, no? I també és el bar de la tasca de la basca, doncs fer coses així pel poble, doncs que sigui un multiusos, diguem-ho
així, com un centre cívic,
sí, un centre cívic, que es puguin fer coses així, perquè el mercat no reviurà.
Vosaltres, tinc la sensació que heu tirat la tovallola amb el mercat. Alguns de vosaltres, sí,
home,
no?
Jo vaig intentant el seu dia, quan era regidor de comerç, i després ha anat seguint, intentant... Hi ha tants intents que ja, jo com ell, s'ha acabat això.
Bueno, sí, però, potser bueno. Si se vengués algo que no pots trobar lloc més que allà, jo què sé, per exemple, que les maduixes que allà s'hi venguin són madurades al sol de veritat, per exemple, per dir una... O fruita d'aquí, de la gent dels pagesos d'aquí, verdura de la gent, molt específic, potser sí que la gent aniria a buscar. S'ha intentat, però no.
Cada vegada s'ha intentat fer-ho singular, més ecològic, etc, etc.
També m'han pots venir a ben comentar també el fet de baixar el preu de les parades.
Jo no crec que el preu, quan va haver-hi un efecte per això del preu, va ser quan l'última remodelació, que el que es quedava havia de fer front a una inversió important, i aquí és quan se'n va anar el PP. Però en van venir d'altres.
I d'altres.
I la Sole també va marxar, no?
D'altres.
I bueno, algun es va jubilar, etc. Però...
Referent a aquest aparcament que hi ha allà...
No crec que el preu sigui un problema, perdona. Del que és el cànon d'ocupació de la parada.
Era molt baix.
Que diuen que les ciutats són per les persones, però també per la facilitat que aquest aparcament dona a les homes o les dones que tenen que anar a buscar els nens al col·legi, que són petits els que van allà i que molts viuen lluny i que els hi és per la facilitat.
I també hi ha molta gent que va amb el cotxe al cul, Hi ha gent de Calella que va buscar els nens cotxe, també.
Sí, però a vegades facilita el poder treballar, el cotxe. És que vivim en una societat que la rapidesa té un preu. I clar, tenir el cotxe en disposició d'anar a buscar els nens, portar-los a casa i tornar-los en cotxe, potser te facilita
més ràpid
poder treballar.
Sí, clar,
perquè
més ràpid.
Si has de perdre una hora per anar, una hora per tornar, potser potser no pots treballar.
A hores de col·legi, no vagis al mercat municipal a aparcar, perquè estaràs una hora.
Clar. No, és impossible.
Impossible.
És impossible.
Està així i doble fila bueno.
Perquè és una facilitat per la gent que té els nens allà.
Pons Domènech també va parlar de la reforma de la plaça de l'estació i, entre altres coses, va dir que hi havia masses places de taxi. Ho va dir així.
Ara hi ha moltes places de taxis, creiem que n'hi ha masses en aquell espai. Creiem que, com ja vam dir en el ple, doncs allà és l'entrada del nostre municipi, una de les entrades més importants al nostre municipi. Més de 2 milions de persones a l'any passen per aquell espai. I creiem que els taxis doncs, ocupen una gran part d'aquest espai que no creiem que hauria de ser així.
La reforma de la plaça de l'estació. La façana per a molta gent que arriba en tren. Calella. Hola.
Jo estic d'acord, eh? Jo,
sí?
Sí, aviam. Fa anys ja es van habilitar places d'espera de taxis a diversos llocs de la ciutat. Amb la idea d'aquesta, de que si hi havia el servei telefònic, doncs no calia que tots estessin al mateix lloc. Però això no ha estat així. I, per exemple, jo passo quasi cada dia per la benzinera perquè si vaig al tennis o això, passo per allà i...
La benzinera vols dir que hi ha davant de la bolera?
Sí.
Sí. I allà hi ha 5 places i...
Quasi, i no hi ha mai cap taxi. No,
i al Riarany de Frares també se va fer unes places. I, no, una mica per descongestionar el que és la plaça aquesta. O sigui, per mi em sembla bé qualsevol mesura que es faci. Amb
ells deien també de posar unes quantes places de pàrquing més o menys a l'alçada freta, sí? És a dir, uns quants a la plaça d'aquesta de l'estació, però clar, aquella plaça és molt petita, s'ha de buidar de coses si volem convertir-la en una plaça, no?
A veure, plaça, estàs dient plaça, però bueno, jo ho veig molt petit allò. Què volen fer?
Una
plaça? És que encara no he vist el projecte, jo no l'he vist.
Aquella plaça hi juguen molt els nens quan surten del fred, eh? Vull dir...
No, parlo
de... Plaça de l'estació.
Sí, però poden posar els taxis a la plaça del fred.
No, al carrer em sembla bé. Unes quantes places, al carrer em sembla bé.
D'aparcament.
D'aparcament, no, de parada de taxi. És a dir, que no tots estiguin a la sortida, en aquest cas, de l'estació de tren.
Però del Nacem Claver, a quin lloc?
Molt a propet, sí, de l'estació, sí. Molt a propet.
Per allà al Volga.
Això és el que dic jo, la plaça del Freta.
Sí, però no afecta la plaça.
Jo quan dic la plaça del Freta vull dir la plaça que els nens van a jugar, sí, però no a prop del Freta.
Però no afecta la plaça, això.
No, aquesta no.
Suposo que volen dir la continuació del que és el passeig dels eucaliptus.
Al costat del bar de l'estació. Al costat del bar de l'estació.
Més o menys.
Que hi ha allà 2 o 3 places.
Sí.
Està clar, però cal dignificar una miqueta aquesta entrada al poble... Però, la gent que arriba
perdona, Sònia,
tren...
torno a repetir. A veure, què volen fer? Jo encara no he vist
una
el projecte.
Una plaça, ja t'ho estic dient.
Sí, bueno, però com?
Bueno, una plaça.
Jo ho veig molt petit per fer una plaça.
Bueno, sí, és molt petit potser perquè ara està molt atapeït de coses. Potser si es vendeixen una miqueta, evidentment que és una zona petiteta. Però,
i els cotxes per on te passaran?
Hi ha un tema...
Tu t'amoïnen molt els cotxes, eh?
No, bueno, si tallen...
No,
si
però
tallen,
no hem quedat que les ciutats si tallen, són per les persones.
No, bueno, això ho diuen els altres. Jo,
ah, tu no?
Jo soc també dels automobilistes, eh? Ojo, eh? Soc peatonal i també automobilístic. A veure, si venim per l'Ensam Clavé, què? Quedarà tallat allà?
No, home.
No, és que m'ho expliquin.
No, el de la plaça vol dir, jo suposo que volen dir treure una mica el vehicle de taxi, perquè n'hi ha bastants.
Són voreres més amples.
Sí, fer una mica... Hi ha una cosa molt important, que jo l'he patit molts anys, que quan tenia que baixar o pujar nanos, perquè havien d'anar a estudiar o fins i tot a treballar i tal... I tu has d'anar a buscar els nanos amb el cotxe, perquè clar, jo no vinc a prop de l'estació, o les has de portar. Llavors hi ha d'haver-hi un espai per pujar i baixar, com a mínim.
Allò que t'esperis un momentet que arribi algú.
Ah, no li dius a en Xavier això dels cotxes, eh? Sí. Acoi!
No, però...
Que de fet ja es fa servir. Sí. A davant dels contenidors és a l'espai de parar un moment per recollir algú i marxar. Clar.
Sí, però que vull
dir que... estàs més ordenat.
Que amb aquesta, o no, però que no s'impideixi que passi això, perquè llavors sí que serà un problema per la gent.
I el que trobo és que els taxis alts, aquests que són com una furgoneta, que si s'aparquen a l'acabal al carrer Amadeu, quan tu vens direcció Sant Pol pel carrer Anselm Clavé,
ja els veus.
És una barrera, no, és una barrera que no veus si a darrere hi ha algú que està a punt de creuar i tu, que ja sé que tens un gual i tens un cedeixi el pas i has d'anar a poc a poc, però allò de no veure què passa Llavors, això sí que per mi seria molt pràctic, és a dir, els grans que s'aparquin a l'altre cantó.
Sí,
que
la zona peatonal aquella és molt dolenta, eh?
Sí, molt.
Fixa't
molt.
Que som 7 persones i no ens posem d'acord.
Clar, jo crec que sí, eh?
Imagina't.
Jo crec que sí.
No, perquè l'Isidre vol cotxe. L'Isidre vol cotxe.
També.
No.
En Gasset, perquè l'altre s'hi havia...
Jo també.
No,
jo
crec que s'ha de compaginar-ho, però que es pugui passar.
Compaginar les persones amb els vehicles.
La Montse també.
Sí, sí, clar. Perquè si volem fer la vida fàcil a la gent, avui dia és la rapidesa.
I fer l'últim tram del carrer Madeu peatonal.
Apa.
No.
Vinga,
no,
som-hi.
Proposo.
Fem tot Calella peatonal.
Perquè talles. Home, perquè
hi ha molta gent que entra per Amadeu.
El carrer Amadeu, el carrer Amadeu és l'artèria principal.
L'últim tram, és a dir, el que va de Jubar en Sembla Bé.
Llavors què, començaran a donar voltes als cotxes?
Carrer de Mar amb Amadeu és...
De mobilitat.
És vital per la ciutat.
S'han d'evitar que els cotxes en comencin a donar voltes.
Clar.
Això és bàsic. I jo crec que hi ha una cosa que estarem tots d'acord. Hi han masses taxis.
Això ho deia Pons Domènech també, sí.
I a partir d'aquí, no ho sé, s'ha d'estudiar, tu. Jo no,
això dels taxistes, que s'apliquin d'una vegada, com els Cabify i els Ubers, que l'APP aquesta, l'aplicació, i no tindran que concentrar-se allà a l'estació, estaran on te siguin, i APP, aquesta, no? L'aplicació aquesta, pam, api, sí, me'n vaig cap allà.
Tot i que la iaieta de 80 anys que baixa del tren, que faci servir una APP.
No, les iaietes ja actualment...
Iaietes, no he dit iaietes.
És igual, iaietes ja saben fer anar el mòbil,
No, que n'hi hagi algun allà, sí, i hi ha un telèfon també, home.
Home, en allà que hi hagin dos o tres taxis, sí, però immediatès, però...
Sí, sí. Bueno, aquesta és la proposta de Pons Domènech.
Per què no fan això de l'aplicació? Això vaig dir-ho amb les vagues del taxi, jo vaig dir-ho, Els taxis estan molt anticuats. Que es baixin una app d'aquestes i milloraran el servei.
Tu, Barri, com ho veus, això de la plaça aquesta de l'estació?
Bé, jo crec que és interessant una remodelació. Ara bé, sí que hi ha el fet de... A veure, aquí n'han parlat pràcticament de taxistes, bueno, ara últimament per dir que en sobren, però, a veure, ells tenen el costum, tenen de tota la vida han funcionat, que allà hi ha 6, 7 taxis o no sé, o més, perquè són, primer de tot, és el nucli on la gent els anem a buscar, i segona, són els que recullen la gent que venen del tren. Llavors, si nosaltres en posem dos o tres, a veure, per què hi van els taxistes allà? Perquè és el lloc on poden encotxar més fàcilment. Encara que hi hagin APPs, etcètera, quan algú en aquest moment funciona, quan algú els truca, se'n van d'allà a buscar la persona, d'acord? Però si mentrestant baixa gent del tren, agafen els d'allà, no esperen el d'un altre lloc. Jo m'imagino que llavors el tema serà, si tu allà deixes tres places, hi ha d'haver-hi un lloc d'estacionament de taxis de reserva perquè vagin allà, perquè tots voldran estar allà.
Però això és molt fàcil, Lluís, això és molt fàcil.
Bueno, no ho sé.
N'hi ha dos o tres.
Sí. I on te poses l'altre volum
no.
Que s'espera?
La tecnologia avui dia és molt útil.
Sí.
N'hi ha dos o tres. Aquests dos o tres se'n van perquè els del tren els agafen. Coi? Automàticament, els que estan... Per exemple, el Sam Clavé, que han dit que allà... N'hi ha dos o tres. Pam! Se'n van cap allà. La tecnologia. La tecnologia.
Exacte, sí, sí.
I els diaranys.
Doncs si jo sóc taxista, jo primer me'n vaig allà i no vaig a fer d'allò, perquè llavors representa que en tindrem tres a davant de l'estació, tres a davant del Freta, tres més cap allà, i haurem d'anar fent passos ara cap aquí, cap allà. Explica'ls als taxistes que facin això.
No, que s'acostumen. Torno a dir, la tecnologia és un gran avantatge.
Sí.
Però, I això d'estar parats allà...
Però no m'acabes de convèncer de que si baixen sis persones del tren hagin d'agafar el mòbil per dir-li ei, mira, se m'acaba d'escapar, hi havia dos taxis, me'ls han agafat, i ara he d'agafar el mòbil.
En aquest moment... He dit allò de l'aplicació, però en aquest moment no estic dient l'aplicació. Estic dient que ells mateixos, que ells tinguin un sistema de que aquells tres se'n van, o un se'n va, o el substitueix un altre. Però no han d'estar allà set o vuit taxis allà parats, que estan tot el dia allà enronant perquè no tenen feina. No, que estiguin distribuïts,
Home, però la seva feina és aquesta, és esperar el client.
Clar.
Però n'hi ha masses esperant.
Ara no estàs dient que s'estan avorrint. Bueno,
no.
T'estàs...
No, perdona.
Però
estan enraonant, estan enraonant allà perquè no tenen servei. Home, estan ocupant un lloc.
Un taxi no funciona ni aquí ni a Barcelona a les 24 hores, funciona quan en cotxe amb algú.
Però, torno a repetir, allà estan ocupant 8 o 10 places, que estem dient que volen fer aquesta plaça i tot el rotllo, hi ha masses coses, massa cotxes allà, doncs distribuïts i en allà que n'hi hagin aquests. I llavors que es vagin substituint, automàticament que es vagin substituint.
Però jo tot aquest enrenou per fer una mica de plaça...
Un moment, Montserrat, digues. Senyors taxistes... Si ens esteu escoltant i voleu trucar a la ràdio...
Que jo no he insultat a ningú.
No, home, no. És el moment, per al·lusions 93-766-03.
No, no, jo he dit que estaven enronant perquè no tenien servei.
33.
En Lluís ha dit que s'avorrien. No,
no. Pobres, en Lluís ha dit que la
seva feina...
No, en Lluís ha dit que la seva feina és esperar.
Sí, clar. Sí.
Montserrat,
què saps? No, que jo no veig tot aquest enrenou per treure dos o tres taxis, però bueno, clar, s'ha d'escoltar amb ells també, des de això és principal.
No els hem sentit.
Sí, que parlin.
Que pensaran. Bueno, i Pons Domènech també va dir, va tornar a parlar del projecte de l'Hotel Corona, recordeu, aquella gran obertura al mar, i defensa que és viable.
L'estudi de viabilitat econòmica sobre el Corona
sí.
Ens hi posen un d'acord. L'equip de govern ja ho ha explorat altres vegades, per converses també que hem tingut amb l'equip de govern. Això està ara en mans dels bancs, no?
Sí.
No ho venen. Doncs és intentar negociar amb aquests bancs doncs, la manera... que ens baixin el preu, perquè ara doncs, els últims números que ens van dir sembla ser tot contrastats amb els sí. Que ens va dir l'equip de govern. No són els mateixos que nosaltres teníem, que nosaltres se'ns anava cap als 2 milions i escaig d'euros. Depenem el que hi vulguem fer din allà, si ens posem tots d'acord, podem buscar un retorn per anar pagant tot això.
Defensen la viabilitat d'aquest projecte.
Perdó, el retorn, què volia dir?
El retorn per la ciutat, és a dir, aquesta gran obertura...
No, el retorn econòmic.
No. Bueno, retorn econòmic, ells defensen que el carrer Jubares d'això se'n va beneficiar molt, no? És a dir, fer una gran obertura al mar...
Al mar no, a la via.
Bueno, a veure, el passeig amb un bon pas soterrani, que s'hi puguin passar amb cotxets i amb cadires de rodes, que no hagis d'anar a fer la volta per no sé on per creuar la via del tren, que això
estaria molt bé,
a veure, que a vegades quan vas amb un cotxet o amb una cadira de rodes, segons on t'estiguis no pots creuar a l'altre cantó, has d'anar a l'altra punta del poble. És que tenim un problema amb el tema dels baixadors.
Sí.
La via costa de fer-la permeable, evidentment. Bueno, tens les rampes de cap a prop del far i el pas a nivell.
Clar, però és de punta a punta a la ciutat.
Sí, això està. Perquè seria fantàstic que pogués eixamplar allò i tal. Ara, la idea és bona, però la viabilitat econòmica és la que sembla molt difícil.
A més, després s'ha de fer el pas, no? Sí. Ha de ser un pas important,
un pas
amb rampa, eh?
Un pas.
O amb ascensor. La primera vegada que en vam parlar, jo deia que jo em semblava millor un ascensor, perquè la rampa ocupa
La rampa que hauria de començar, a jugar ara?
Ui, no ho sé, però molt, eh? Molt, eh? Perquè els passos aquests estan bastant abans. Agafen molta superfície. Penseu en la d'aquí, de la plaça del Mercat, és llarguíssima.
És que una plaça, una rampa, que viable pels discapacitats, en cadira de rodes i així, com dius tu, ha de ser molt llarga perquè té que ser...
Un 8% màxim.
Que sigui viable. Vaja.
I potser no hi ha tanta superfície com per fer això, també, perquè sí que si allò estés a terra quedaria un espai més ampli, però tampoc hi ha tants metres.
Les primeres crítiques a aquest projecte d'Esquerra van ser aquestes, de que realment tiraven allò a terra per fer una gran àmplia, però el pas soterrat se'ls hi menjarà més de la meitat
de l'espai.
Home, però si posen un ascensor...
No, clar, aquesta és una
solució, és ampliar una mica l'escala que hi ha ara, o no, perquè això dependrà de Renfe, i posar un ascensor, que la gent, una mica com aquí a... a davant de la llar d'infants.
Gasset, Renfe també ha de donar el seu vistiplau, però no estem tocant la via del tren, no?
No, però seu.
Sí. Passem per sota.
El primer passeig, o sigui, bueno, ja t'ho explicaran ells, però el que és el primer passeig el controla Renfe. Qualsevol cosa que s'hi fa s'ha de demanar permís a Renfe.
Quan dius el primer passeig, què vols dir?
El tocant a la via.
Sí, però ens sembla que la ve és de Renfe?
Una vegada...
Agafa metros a banda i banda, ara t'ho explicaran que sé.
Una vegada vam voler fer un contenedor soterrat i vam tenir un merder,
sí.
Però impressionant, eh? Ja no...
És a dir, yeah. Renfe gestiona, no sé si són 6 o 7 metros, sí, a banda i banda de la via de tren.
Quan vau fer aquella vorera ampla, em sembla que ho va fer en Josep Maria, amb els baladres aquells que es van sembrar, allò va demanar permís.
A on això, Xavier, on era?
En Sant Clavé.
No, ho vaig fer jo, allò.
Ho vas fer tu?
Sí.
Em sembla que ho havia fet en Josep Maria. Mm-hmm. Allò es va haver de demanar permisos també per eixamplar una mica la vorera i posar aquells baladres.
Sí, el que passa és que anava incorporat un soterrar contenedors i va haver un merder que no, però preferis no explicar-ho.
Home, l'hauries d'explicar.
No.
Que són els contenidors de la zona de després del fred anant cap a Poble Nou, no? A mà dreta,
bueno,
l'espai dels eucaliptus, diguem.
Em sembla bé pur i dur.
Abans hi havia un nucli de contenidors molt gran al carrer Sant Joan.
Però també es va començar a fer un forat i es va esfondrar una mica el d'allò.
Però, escolta, no voleu explicar-ho?
Sí,
ja s'ha tot passat, això.
Sí,
doncs
va,
explica-ho, va.
No, que, bueno, aviam, es van començar a fer el forat.
Però això on, exactament?
Carrer Sant Clavé. Però això s'inventarà molt poca gent.
Entre quin carrer i carrer?
Doncs jo em pensava que ho sabia tothom.
Bueno, no ho sé, perquè tu tens els tentacles ficats a tota la ciutat.
No, perquè sóc quasi veí de la zona i vaig passar per allà i vaig veure.
Explica. Què va passar?
Doncs que es va moure la terra i això, estant jo a l'Ajuntament de regidor, ha passat dues vegades. I una va ser aquesta, que es feia el forat pel contenedor soterrat i va haver-hi un moviment i la via va fer així.
Ostres.
Hombre, i vam tenir que parar el
tren. En sèrio? Sí. Ostres, clar.
Aleshores, bueno...
És que quan toques vora via o toques vora carretera...
Sí, i vam tenir sort de que es va poder arreglar aviat, va venir un de Renfe, van parar la circulació una estona, es va arreglar i Renfe no va fer cap denúncia ni res.
Val. Ho veu negociar.
Els van mullar.
Perquè realment hi havia una responsabilitat, jo ho sé.
Però, bueno, és a dir, que tot allò que llinda amb la via del tren és delicat de fer, no?
Sí, és que fins a la façana de les cases, jo diria més o menys, i per l'altra banda, són diversos metres que són de protecció i ells s'han de donar autorització a qualsevol cosa.
És a dir, legalment, si tu fas alguna actuació o alguna activitat al passeig de mar que afectés el passeig, la banda del passeig, aquesta del primer passeig que en dic jo...
Doncs mira que en fem a l'estiu,
Sí, teòricament hauries de demanar permís a Renfe. El que passa que suposo que tenen allò entre cometes de l'Ajuntament, ho pot gestionar i tal i qual, però és així. Amplien les dues bandes. Igual que mar... les competències de Marina arriben a no sé quants metres, fins a la pista de futbol i
a la barana.
Entre Costes i Renfe es mengen des de les cases de l'Ensem Clavé fins a mar. Perquè ara m'estic imaginant l'estacionament, el pàrquing que hi ha davant de l'estació que diem, allò és de Renfe. Vale. Doncs de les cases aquelles d'en Sant Clavé, davant de l'estació, fins a mar, entre Adif o Renfe i Costes, són seu, tot això és seu.
Tu saps la quantitat d'administracions que tenen han posat les mans damunt de cabella? Un dia farem una llista.
Mira, ara, això em ve al cap una cosa que vam comentar allà a Canàries amb els meus cunyats. A veure, allà hi ha xiringuitos arran de mar.
I a la Costa del Sol,
a tot arreu. I Costes en aquestes comunitats no actua? O no hi ha Costes, no hi ha govern, o què passa aquí? A Catalunya ens martiritzen amb tot això. I allà, a tot arreu no passa res. No ho entenc, això, que m'ho expliquin.
Sí, home, és fàcil d'explicar.
Ah, sí? Explica't. Tu has estat a govern.
Tu has estat a govern. A Torremolinos, Màlaga, Benalmàdena... Escolta'm, menges amb la taula damunt de la sorra.
Sí, i no passa res. No passa res.
I està ple,
I són edificis. Són xiringuitos, però són edificis,
Sí, no passa res. Bueno...
Ai, Xavier, no has explicat.
No, ja ho ha entès tothom.
Home, però jo no.
Home, doncs t'ho pots imaginar.
Soc tonto.
No, tu pens...
Ai.
Va, Gasset.
Passa palabra.
Vinga. Periodismo.
No, aviam, depèn de la... O sigui, en el moment que... Aquí a Calella, com va anar el tema de treure els xiringuitos? Mm-hmm. No va ser pas a l'Estat. Sí, vale? Sí. Mm-hmm. Aquí, llavors hi han coses d'aquestes. Si tu des del territori ho frenes, doncs més o menys ho pots anar frenant. Si tu no ho frenes, i aquí a Catalunya no s'ha frenat. És a dir, s'ha tirat per tirar endavant la llei.
Qui era alcalde quan van anar?
En Rei.
En Rei?
Bueno, en Rei va rebre les conseqüències.
Sí, en Rei va rebre, però el dia que els van tirar hi havia en Rei. Sí.
Però així és qui ho ha frenat.
Però si han arribat,
La Generalitat. Qui no ho ha frenat? La Generalitat.
Sí, la Generalitat ha tirat endavant al complir la llei, i altres llocs no.
Ah, les altres comunitats no diuen res.
Clar. No, i altres llocs no, diu.
Altres llocs.
Altres comunitats.
Mira, nosaltres...
Va començar època vagó, els van tirar quan vam arribar a l'Ajuntament a Manrei.
Jo també parlaré més del conte, suposo, però...
Bueno, ja està bé. Ja ens
vam tenir més problemes, sempre.
Ui.
S'ha parat la corrent.
Veus? Ah, veus?
Algú ha sabotejat.
Oh, i tant.
Algú parlarà més del conte.
Hem parlat massa.
Ha sigut per culpa del que has dit tu, això.